Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Com esteu? Benvinguts al Des d'aquí. Ha arribat l'estiu. Pep Fargues, què tal? Com estàs?
Doncs a punt per suportar com puguem l'estiu.
I ha arribat de cop, eh? La calor ha arribat de cop perquè, escolta, dimecres o dijous encara feia fred, diguem-ne,
sí.
I ahir va ser terrible.
Ahir va ser terrible, avui serà terrible, però sembla, tenim l'esperança de que a partir de diumenge torna a baixar la temperatura i, per tant, com a mínim, tot el que ja ens hem estalviat ja ho tenim, saps?
Com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ha arribat l'estiu, ja ho veieu, anem tots de màniga curta i fantàsticament bé. Gisela Vaquero, què tal?
Molt bé.
Tu també, et falta només aquí la cerveseta i estàs fantàstica ja d'estiu, eh?
Bueno, no tant com la cerveseta, però sí, sí, estic aquí fantàstica d'estiu. A mi sí que m'agrada molt l'estiu.
Sí, eh? A mi també m'agrada l'estiu. Tu no, Pep?
No.
No?
No, no, jo, esclar, perquè no em deixen, però jo prohibiria el sol. Com si
què dius ara?
Sí, sí, el sol el trobo, jo vaig buscant les ombres sempre, trobo que el sol ho corroeix tot, ho fa mal bé, i bueno, jo, és allò, no m'agrada, vaja.
O sigui, tu estaries encantat vivint a Londres, per exemple?
Sí, de fet, jo sempre que puc m'escapo cap als països nòrdics, però de més a l'hivern, o sigui, allò que sigui ben fosc, que no hi hagi... No passo bé d'aquesta manera,
vull
que cada un té les seves coses.
No? I en Bartomeu, Bartomeu,
home,
compte, què tal?
Bé, ben trobat i bon dia. Home, jo en aquest sentit trobo que som uns privilegiats, perquè hi ha diferents èpoques, fred, calor, això també ha fet a la gastronomia, el caràcter, diferents activitats durant tot l'any, per tant, ja m'està bé. Una mica menys de calor potser aniria bé, però... aquesta varietat jo crec que és positiva. Almenys la valoro com una cosa positiva.
Ahir en aquest mateix programa vàrem estar parlant de la intel·ligència artificial i vàrem parlar de que els treballadors de Google i d'OpenAI estan especialment preocupats. Han denunciat censura en voler avisar dels seus riscos per part de les pròpies direccions de la companyia. M'ha semblat interessant recuperar el tema, aprofitant que avui tenim aquí un expert en tecnologia com és la Gisela. Gisela, tu quan llegeixes aquest titular d'entrada, què penses?
Jo penso que són persones que sí que estan molt a prop, no, d'aquesta tecnologia i que se'ls ha d'escoltar, no? Que s'ha de tenir molt present, doncs, que el que estan dient. Perquè sí que és important que la intel·ligència artificial, que sí que utilitzada de forma positiva, que es pot aconseguir molts beneficis i pot ajudar, però també es pot utilitzar de forma negativa, i aquí és una mica que s'ha de tenir molt en compte.
Per tant, vol dir que si els treballadors de les pròpies companyies estan preocupats per als perills, vol dir que és molt més perillós fins i tot del que ells s'imaginaven?
És molt més perillós del que s'imaginava, sí. De fet, no ens podem ni imaginar el que pot arribar la intel·ligència artificial. De fet, és pràcticament inimaginable, no? Perquè per això és la intel·ligència artificial, no? Que es pot autogenerar i cada vegada pot anar aprenent més. I és important també, sobretot, aquesta protecció. És important aquesta, la transparència d'aquestes dades i de tot el que s'està creant i desenvolupant, no? També tenir present també que s'ha de
regular?
Sí, s'ha de regular, s'ha de tenir d'una forma controlada, també es pot descontrolar. No vull espantar ningú ni molt menys, però vull dir, ja es regularà bé, però s'ha de regular de forma governamental també i dins de Google i totes les empreses també s'han de tenir present.
Mm-hmm. Bartomeu.
Bé, jo discrepo, això de intel·ligència artificial la fan persones humanes, per tant, per bé i per mal, és... La humanitat ha sigut capaç de fer grans coses i de fer grans disbarats, no?
El Manolo García, em sembla que jo ho vaig dir un dia, diu que si la intel·ligència artificial l'han inventat els humans, gaire intel·ligent no deu ser.
Bueno, també hi ha persones que són molt intel·ligents, no? Els que han fet grans avenços, ni que sigui a base de molts de cops de cap a la paret, però això és evident. Intel·ligència artificial el que intenta és això, que gestionar les dades amb rapidesa, i moltes vegades també la rapidesa està molt bé, però també hauríem de tenir allò que dic, tenir temps, no?, per reflexionar, etc. Que els senyors de Google diguin que se'ls pot anar de les mans o que tenen perills, bueno, que això és com és allò de la novel·la del Frankenstein, que també se li va de les mans. Aquesta és la primera imatge que ens ve, no? Probablement ni tant ni tampoc. És una obra humana, i alguna, estic segur, com que estem a les Beceroles, encara la possibilitat de créixer i de desenvolupar-se és molt gran, però no hauria de ser res més que que, bueno, que una obra humana, i estic d'acord que s'hauria de regular, perquè és molt important, no?
Pep, tens la sensació de que hem perdut el tren ja amb tot això?
No, m'encanta la tecnologia, i tot i que sóc, diguem-ne, tinc 70 anys i per tant vinc d'una època analògica, no digital, però vaja, m'entusiasma i a més m'agraden molt les innovacions. Penso que la intel·ligència artificial és una eina més, que ha sabut trobar un nom de màrqueting fantàstic, perquè intel·ligència artificial sona com si això sigui...
Robots.
També et puc dir que, per exemple, a mi sempre em recorda això de la intel·ligència artificial quan era petit jo, o sigui, estic parlant dels anys 60, el 60, hi havia un joguet que es deia El Mago Electrónico, no sé si algú l'ha vist i tal, que era...
No el recordo.
Era simplement una figura d'un savi, com si diguéssim que tenia al final un punxó, no? I tu anaves canviant les preguntes amb unes... Hi havia unes làmines que canviaves les preguntes i també giraves una rodeta, naturalment, segons la làmina que posaves. I el savi aquell et senyalava la resposta, o sigui, tu apretaves amb un d'això i et senyalava, no sé, quina és la capital de França? París, i deies, hòstia, això ja era intel·ligència artificial en aquella època.
Però això era com una ouija, no?
Sí, la que
et despistaves.
Era fantàstic, eh? I com a nano, allò ja em fascinava, no? Esclar, evidentment, jo era també d'aquells, ho he de reconèixer, que immediatament els joguets els girava cap per avall i els desmuntava, amb gran emprenyament per part de la família, que esclar, tenia un nen que això de durar. Jo tenia cinc germans a darrere que tots estaven esperant el joguet i esclar, sempre els hi deixava una mica desmuntat, però bueno, està bé. I penso que efectivament, com totes les eines, la intel·ligència artificial està en mans de la humanitat i està bé que ens plantegem més o menys controlar-ho, però bueno, com qualsevol altra eina que hem tingut, un martell, que és una merda d'eina, per entendre'ns, mal usat, o sigui, si jo agafo el martell i fumo pel cap de la Gisela, doncs, bueno, doncs és una eina perillosíssima, no? I en canvi...
Perillós ets tu, no, l'eina?
Clar, és que el problema és aquest, és que el problema és qui fa anar l'eina, no pas.
Exacte.
I llavors, en aquest cas, i penso que la intel·ligència artificial, com tot en aquest món globalitzat, el que és important és en mans de qui està això, no? Perquè efectivament amb la intel·ligència artificial, per exemple, a nivell de salut podem fer uns avanços que segur que no els podríem fer d'una altra manera. O sigui, el tractament de tantes dades poden donar-nos molta informació i ens poden ajudar i, per tant, la salut pot tenir un gran avenç gràcies a la intel·ligència artificial.
Qualsevol investigació que tinguis.
Sí, naturalment. Per tant, jo penso que sí, que s'ha d'actuar, de fet actuo, jo estic en una associació que es diu Civic AI, que és el que controlem, o intentem mirar des d'una òptica més aviat ètica l'ús que es pot fer de la intel·ligència artificial, però més que res de la propietat de la intel·ligència artificial, que això passa amb totes les... Soc un ferm defensor d'allò que es coneix com el codi obert i la possibilitat de saber com funcionen les coses, eh? Poder donar la volta al joguet i obrir-lo, no?
Gisela.
Doncs sí, en part crec que té raó. Jo crec que, bueno, tot això del codi obert també, doncs, hi ha moltes discrepàncies, no? Perquè al final, doncs, molta gent no fa servir, però tornant una mica a la intel·ligència artificial, crec que, ara que parlaves d'aquests joguets, crec que això és una mica el que ha fet, doncs, que moltes d'aquestes persones que jugaven aquests joguets en la seva època, jo a la meva època també tenia un petit robotet, i era una miqueta més avançada, tenia un petit robotet de preguntes, i amb un caset que anaves girant. I havia...
A mi un caset, que tornen a estar de moda, per cert.
Sí?
Els casets.
Els vinils, no?
Els vinils, sí, i ara els casets.
Els casets.
Sí, sí. Tornarem a anar a les benzineres a comprar.
Doncs una mica la idea era això, que aquesta intel·ligència que s'ha d'una mica de guardar, no? s'ha de tenir present que no se'ns en vagi de les mans. Sí que és veritat, no?, que segons de qui té el control, no?, qui té el control té el poder aquí, i qui té el control, doncs, pot fer una mica el que vulgui, no? Però s'ha de tenir unes... S'ha de posar unes limitacions i s'ha de tenir present, doncs, fins on pot arribar. Sincerament, si han donat una nota, A menys que vulgui ser una notícia que es vulgui doncs, per cridar l'atenció, no? Per poder, que no crec que sigui el cas, crec que s'ha de tenir present, no? Perquè des de les entranyes són aquesta gent, són aquestes persones les que saben el que s'està movent per dins.
En Pep ha comentat que estava amb aquesta entitat, es diu Cívic... No sé si farem ai ai o no farem ai ai, però en qualsevol cas, m'agradaria plantejar-vos quins principis ètics ha de tenir la intel·ligència artificial, perquè clar, no és fàcil, no? És una eina tan gran que, esclar, parlar d'ètica en un món, diguem-ne, tan complicat on intervé tanta gent, clar, el concepte d'ètica que puguis tenir tu, Bartomeu, segurament serà diferent del que puguis tenir tu, Gisela, o tu, Pep, tot i que coincidirem amb moltes coses, però, clar, el concepte d'ètica en funció també de la finalitat amb la que tu vulguis utilitzar l'eina pot variar o no, no? Mm. Qui vol començar, Pep?
Bueno, jo, bàsicament, el que penso del que és, ja també ho ha apuntat la Gisela, no? Una mica el problema no és tant l'ètica de l'eina en si mateix, l'ètica de la intel·ligència artificial, sinó l'ètica del que és propietari d'aquesta intel·ligència artificial. Per això està bé i per això trobo que mereixen, diguem-ne, com a mínim el respecte i escoltar-los tots els treballadors, en aquest cas, de Google o d'OpenAI, que són els que estan d'alguna manera alertant sobre aquesta situació, però esclar, no alerten dels mals que pugui tenir en si mateix o en essència la intel·ligència artificial, sinó dels usos que es poden fer. Per tant, tornem a estar amb el mateix, l'ètica va sobre el comportament de les persones, no sobre... O sigui, la intel·ligència artificial és una cosa inert, vull dir que per més que pugui funcionar i tal, però no deixa de ser, no té ara per ara una personalitat pròpia i per tant, en principi, el que tens és que aquells que fan, els que tenen a la seva mà l'eina són els que han de passar per aquest filtre ètic. I el filtre ètic, naturalment, sí que és veritat que cada un pot tenir una ètica diferent, però n'hi ha una que és bàsica i fonamental, que ens hem posat tots d'acord, que és la de la igualtat entre les persones, la llibertat, o sigui, el que són els drets humans, no? Vull dir que, per tant, hem d'anar cada vegada més cap aquí. Jo simplement penso que realment el que passa és que val la pena fer aquesta mirada genèrica o mirada general, però després sobretot el que hem d'anar és a veure com això es trasllada en la nostra vida diària, o sigui, com la intel·ligència artificial penetra en l'escola, per exemple, o en l'educació, com penetra en el sistema sanitari, com penetra en el sistema financer, o sigui, aquestes coses sí que són per mi definitives, no? I que realment val la pena controlar-ho.
Bartomeu.
Sí, estic d'acord. És a dir, l'ètica hauria de ser en el sentit de que nosaltres, en Pep i jo, sobretot generacionalment, encara venim d'una època en la que es buscava l'aspecte col·lectiu, una mica el consens, venim d'una societat del 45 cap al 70 i pico, que era molt diferent d'ara, no? Llavors, una part d'aquest individualisme que hi ha, aquesta desconnexió, ve també una mica per part de... perquè estem enganxats amb les xarxes socials. Jo tinc a mig començar el llibre que diu Les redes del caos, del Max Fischer, i ho explica molt bé, no? I fins i tot, a vegades, quan vas a internet i tot plat, a mi m'agrada consultar l'arxiu de les biblioteques, sí, per buscar el llibre. Doncs ahir, curiosament, ara m'ha vingut... clico allà i el del Google diu, esteu mirant mucho esta pàgina. Vull dir,
ah, sí.
Per tant, d'alguna manera, clar, detecten quantes vegades entres allà, què t'agrada, què no t'agrada, que amb això estem donant, per això l'internet és gratuït, perquè nosaltres som la mercaderia que està buscant què t'interessa. Per tant, aquest ètic hauríem de començar per aquí. Aquesta informació que nosaltres donem és voluntària, quin ús se'n fa i qui és on realment hi ha un problema que jo crec que és molt, molt important. No? En aquest sentit, allò que dèiem abans, qui posava el picarola, no sigui, qui controla els descontrolats. I aquí, tenint en compte aquestes empreses, moltes vegades ja representen, per dir-ho, un PIB més gros que qualsevol estat, aquí sí que hi ha un problema molt important.
Sí, exactament.
I aquests moments crec que això qui ho està aprofitant més en política, Trump, Putin, etc, i estan d'alguna manera desballestant el lloc comú i la societat. I aquí crec que d'alguna manera aquest crit d'alerta dels propis treballadors de les empreses, si connectem les dues coses, crec que aquí és on hi ha un perill, no? que realment saben molt sobre nosaltres, i aquest perill de manipular i tal, i per tant hauria d'haver-hi una transparència i uns límits que en aquests moments no s'endevinen, almenys jo no els sé veure.
Exactament. Un dels aspectes més importants és les dades que nosaltres donem a les nostres xarxes socials, però no només això, sinó el xat GPT, tot el que seria la intel·ligència artificial, no? Tu dones unes dades, quan escrius al xat GPT, tu preguntes coses, tu busques coses. El xat GPT diu que no es guarda, però òbviament té registrats què preguntes, quan preguntes, a quines hores et connectes, quines respostes busques, a què te dediques, ho sap tot. Aleshores, el problema aquí està en les dades que tu estàs donant i després la privacitat d'aquestes dades, d'acord? A on se'n van aquestes dades? Qui les voldrà, aquestes dades? Perquè ara estan donant moltíssima informació. O sigui, la informació que estan tinguent aquesta gent és descomunal. És brutal.
Encara que nosaltres, per exemple, no acceptem les polítiques de cookies, és igual, no? Diguem-ne.
Hi ha pàgines que pots... Que no hi ha opció de no acceptar-les. Pots no acceptar algunes o no acceptar unes quantes. O sigui, sempre moltes d'aquestes pàgines ja et forcen a acceptar-les. Unes polítiques que ni tan sols
Bueno, mai llegim.
Mai llegim, és que tampoc tindríem temps.
És que estaries el dia llegint.
Ell ho acaba de dir, suposaria un temps que ens sembla que no és apropiat dedicar-lo, i en canvi això aniríem segurament en part de la nostra seguretat i ralentitzaria una mica aquest afany de manipulació que en aquests moments jo entenc que és descontrolat, no?
Tot i així, també és veritat que també gràcies a les xarxes socials hi ha persones que sí les llegeixen, persones són més experimentades, que es prenen el seu temps i llegeixen i adverteixen en situacions que puguin tenir més gravetat. No, per exemple, vaig veure a les xarxes socials també algú comentant atenció en aquesta pàgina i tal, que agafarà tota la IA, tota la informació que tingueu, no sé si era Google, no sé. Diria que és Meta, la informació de Meta, que agafarà tota la informació perquè no es agafin aquesta informació, heu de fer tal, tal, tal. Aleshores, aquí es presenta que falta una educació, que també estaves comentant, una educació a tothom, una educació digital, una educació per saber com hem d'anar, com hem de fer el nostre dia a dia i com hem d'utilitzar aquestes cookies, no? Ser conscients d'aquestes cookies, ser conscients de quin és, o sigui, què està passant.
Hi hauria d'haver una assignatura a les aules que fos com utilitzar la intel·ligència artificial, perills, riscos i sobretot això, no? És a dir, quan tu vas a fer una activitat, habitualment t'avisen dels perills, no sé si jo faig barranquisme, no? Em diran, corda't bé perquè potser t'estampes a baix, oi? En aquest cas, salvant les distàncies, estem també en un món absolutament, i ara penso ja en la mainada, no? En un món absolutament desconegut per ells, en el qual hi poden trobar absolutament de tot amb els perills que això comporta. Moltes vegades és veritat que els pares també ja se'ns escapa, no? Perquè no som nadius digitals, no? S'hauria d'introduir alguna mena d'assignatura que fos intel·ligència artificial aplicada en el seu ús diari, Pep?
Jo penso que el que s'ha de fer, més que entrar a fer assignatures sobre la intel·ligència artificial o sobre la creació d'algoritmes o com ens tracten les dades, com si diguéssim, penso que el que és molt important és educar a la gent amb el pensament crític. Els nostres, ser capaços amb intel·ligència artificial o sense, o sigui, en aquests moments al món hi ha un senyor, un delinqüent, que s'està presentant com a candidat a presidir el país més important del món, que és els Estats Units. Doncs, esclar, això hi ha poca gent que, o sigui, hauríem de ser capaços de que els nostres fills, les nostres filles i els nostres, vagi, tots plegats, i això hi tenim una responsabilitat, no exclusivament des de l'escola, sinó des dels mitjans de comunicació, des de qualsevol punt, de poder educar la gent amb la capacitat crítica, amb ser capaços d'analitzar el que passa, ser capaços d'analitzar i dir, molt bé, això de la intel·ligència artificial és fantàstic, però qui ho domina, qui ho té, per què aquesta informació que em dona, per què em dona aquesta informació i no me'n dona una altra, per què amaga aquesta informació. O sigui, aquestes coses són les que s'haurien d'educar des de l'escola. I això de vegades s'educa des de coses tan petites com s'explica el conte de la butxeta. Vull dir que són coses que val la pena començar a empoderar els ciutadans, encara que siguin petitets i vagin a l'escola, amb la possibilitat aquesta, de dir, bé, no me'n passo tot allò que... de manera crítica tot allò que em vulguin donar, per més que sigui atractiu el tema de les dades, les pantalles i de més.
Sí, jo estic d'acord amb això, sobretot la capacitat crítica que han de tenir les persones. Una persona de 17, 16, 18 anys no en té cap. I com hem vist, com que la informació, evidentment, puguis o no puguis, tothom sap perquè has entrat, has explicat quina és la teva data de naixement, per tant, també detecten molt bé quines interaccions amb una data es fan, etcètera, etcètera. Per tant, si davant d'això, la informació que tenen, i tu la poca capacitat crítica, perquè ets jove, perquè per el que sigui, ets una persona totalment indefensa, manipulable, no? I aquí hi ha un problema. I si no hi ha una regulació, hi ha una mica això de que tot s'hi val, no? L'altre dia, en molts aspectes, a la política, amb les xarxes socials, i en aquests moments, més que canalitzar els debats o el que sigui, trenquem-ho tot, dividim tant que puguem, i així les persones també són més febles i d'alguna manera els grans interessos poden manipular més, tant amb vots com amb opcions de compra, etc, etc. Aquí és molt important el que crec que deia la Gisela, no? la regulació, i és complicat, i això, sobretot, s'ha d'estar una mica a sobre, no? Allò de pactar les hores, per exemple, que els joves poden controlar una mica, entre cometes, quines pàgines miren o si pots posar alguns topalls amb algunes, i a partir d'aquí l'escola hi juga un paper en el sentit de capacitat crítica.
L'escola i la família, eh?
Però anem allò que anàvem, les humanitats, que nosaltres ens fotien d'això, et donaven una capacitat crítica, et donaven una panoràmica de coses. En canvi, ara es va molt cap a el que és purament útil, el que és purament instrumental, i això doncs es costarà. Però el sistema educatiu i els pares, que els primers educadors han de ser els pares, i juguen un paper important.
Gisela.
Bé, sí, els primers han de ser sempre els pares, sempre són els pares, els primers educadors, i després és l'escola com a segona font d'educació. És important, hi hauria d'haver una assignatura d'intel·ligència artificial, vale, per al seu ús i aprenentatge, i perquè t'ensenyés com s'utilitza, de quina forma, per prevenir també, i per ser conscients i educar, per saber una mica per on van, no? Perquè clar, però aquí està, el problema no està en que hi hagi una assignatura d'això, sinó que no hi ha formadors ara en aquests moments perquè hi hagi aquesta assignatura, no hi ha suficientes persones que tinguin tot aquest coneixement. Aleshores, com es munta una assignatura d'uns formadors que encara no existeixen, d'una
tecnologia normes, que va acceleradíssima.
D'una tecnologia que encara no sabem ni com avançarà. Aleshores, és complicadíssim. Aleshores, el procés d'aprenentatge hauria de ser tan i tan ràpid que l'ensenyament no podria... O sigui, s'ha de fer tot el temari, s'ha de...
Passa una mica com amb el tema de la regulació, no? És a dir, la tecnologia avança tan ràpid que la regulació, per molt que la vulgui atrapar, no arriba mai a temps, no?
Per això jo penso que és més interessant, més que entrar concretament al tema de la intel·ligència artificial, que em sembla que n'estem parlant en aquest moment, però d'aquí 5 anys ja haurà passat de moda, no? Estarem parlant del que toqui en aquell moment, del que sigui la intel·ligència
artificial en aquell moment. Potser l'any que ve, no?
És igual, l'any que ve, sí.
O el mes que ve.
Realment és molt accelerat. Per tant, el que es pot educar, jo penso, són les actituds vitals, les actituds davant de la vida, davant d'aquesta intel·ligència artificial i davant de la intel·ligència artificial que haurà generat la mateixa intel·ligència artificial. O sigui, hem de ser capaços de generar homes i dones capaces de discernir la realitat i poder en cada moment saber, o sigui, aplicar aquests criteris ètics, aquests controls, si vols, però esclar, els controls bé s'han d'aplicar en funció d'unes determinades reglamentacions, i aquestes reglamentacions...
El que passa és que parlem moltes vegades, i estic completament d'acord, de que s'ha de fomentar l'esperit crític de les noves generacions. El que passa és que jo sempre em pregunto el mateix, i moltes vegades quan algun mestre m'ho explica, sempre li pregunto, val, i per on començaràs? Perquè, esclar, el primer que hem de fer per tenir un esperit crític és informar-nos, no? Informar-nos i agafar cada dia, sempre dic el mateix, que cada dia s'hauria d'agafar tots els diaris i veure com una mateixa notícia te l'expliquen d'una manera diferent i entendre el per què cada diari t'ho explica d'una manera diferent, no? Perquè al darrere de cada diari hi ha uns determinats interessos, responen a unes determinades ideologies polítiques que... Si saps això, entens l'enfoc d'una determinada notícia. És a dir, el cas de la dona d'en Pedro Sánchez, si tu mires El País, el tracta d'una manera. Si tu mires La Razón, el tracta d'una altra. I al final, la informació, diguem-ne, L'arrel de la informació és la mateixa, però jo te la puc explicar de moltes maneres, i si tu només llegeixes la Razón, pensaràs que la dona d'en Pedro Sánchez és no sé què, i si només llegeixes un altre mitjà, et creuràs l'altra versió. Això que nosaltres com a adults, diguem-ne, ho podem entendre, els més petits segurament haurien de començar ja a assajar aquest exercici, no? De que...
Però és que això és... O sigui...
De que jo et puc dir que aquest boli és negre sí. i d'una determinada manera...
Jo diria que és potser... antracita, jo diria que és antracita.
Exacte, no?
No, no, però fixa't que jo vaig anar a escola, amb una escola en època franquista, com si diguéssim, que era una escola una mica peculiar, naturalment, però era època franquista, i per tant els diaris, també ja et pots imaginar que hi havia poca diferència entre llegir La Vanguardia o El Correo Catalán, que en aquell moment un altre d'això, no? O sigui que, perquè la censura ho tancava tot. Doncs bé, nosaltres, en l'escola que jo anava, entre els 7 i els 10 anys, la primera classe al dematí era llegir el diari. I la llegíem primer, entre els 7 i els 10 anys, amb el professor. O sigui, el professor llegia la notícia i t'explicava això, exactament això que estaves dient tu. Mira, fixeu-vos que aquesta notícia, en aquell moment el que era més interessant, més que saber qui hi havia darrere, que tots ho sabíem, és què no deia la notícia, per què no deia el que no llegies, i per tant aprenies el que avui dia se'n diu llegir entre línies, o sigui, per què una d'això i tal. Bé, a partir dels 10 anys ho fèiem nosaltres, o sigui, cada dia un alumne portava el diari ell, que això ens va acostumar a comprar el diari, i arribava allà i ressaltava la notícia que amb ell li havia de, i ens l'explicava als altres. T'ho juro que és, per mi és de les millors classes que vaig rebre, més que les d'aprendre francès, aprendre matemàtiques, aprendre el que vulguis, realment per aprendre la vida, o sigui, per aprendre a generar-te el teu propi criteri, que és molt diferent del de cada un, o sigui, que és diferent del d'un, el de l'altre, ser capaç d'entendre també això que estem fent aquí, que jo tinc un criteri, una manera de pensar, la Gisela té la seva, i en Portugal té la seva, i cada un ens respectem, vull dir que no passa res, no ens estem escridassant perquè un pensa diferent que l'altre.
No, i moltes
que,
vegades,
en canvi, veiem...
amb els arguments dels altres, no? Amb els arguments dels altres, perdona, Pep, segurament podem aprendre coses, no?
Ostres, i tant, amb els meus ja me'ls sé, m'interessen més els teus.
Com es deia aquesta assignatura, la recordes?
Em sembla que em deien llegir el diari.
Ah, que no, mira, que bàsic, oi? No, però tu també ho havies fet, això?
No, jo sempre havia anat a col·legi públic i no feien... No recordo d'haver fet... Aquest sentit crític. Jo crec que en aquell moment no es feia el sentit crític i està bé, però per exemple recordem, per exemple aquí a Ràdio Olot, que estaven obligats al diari Hablado del migdia, sí, del vespre, connectar, sí, per tant era una manipulació brutal i un únic emissor de notícies, no? I els diaris difícilment es podien anar allà.
El diari Hablado de Ràdio Nacional d'Espanya.
Sí, llavors a la transició va haver-hi un paper molt important dels diaris. Jo crec que sobretot el diari El País, que explicava la notícia, un context, etc, etc, i ajudava a agafar una mica sentit crític i democràtic. Però en aquests moments, jo crec que els diaris és una mica el que has començat tu, està una mica com les xarxes socials. Necessiten cridar l'atenció i més que la notícia busquen allò que és més morbós, que crida més l'atenció, i no, això no ajuda gaire a la capacitat crítica, més aviat ajuda una mica a la desinformació, no? I les qüestions, crec que un dia parlàvem aquí amb en Ramon Esteve, els diaris també pateixen com patim tothom, no? Per tant, crec que el paper, torno allà on te veníem, no? El paper de l'escola en quant a algunes assignatures a despertar i a conrear aquest sentit crític, que crec que és fonamental i moltes sí. vegades, i sobretot amb una perspectiva àmplia. No ens fiquem allà on només és murmurs les coses, sinó que necessitem una perspectiva d'anàlisi important. I això potser també amb el canviant tant com fem de lleis educatives, etc, etc, potser tampoc hi ajuda, no? En aquest sentit.
Home, canviem moltes lleis, però cap fa precisament això, que és, vull dir, jo no conec una assignatura que es digui esperit crític.
No, però hi havia filosofia, perdona, Gisela.
Bueno, hi havia filosofia,
però... Tot i així, ja no parlem de l'esperit crític o de la filosofia, sinó del mestre professor o professora que està al darrere d'aquesta assignatura, perquè moltes vegades busquem un esperit crític, però busquen La busquen segons la persona que està i que ho està explicant i que ho està ensenyant.
Jo no vaig tenir gaire sort amb els professors de filosofia, he de dir. Però estic segur que si hagués tingut un bon mestre, segurament m'hagués
agradat. De fet, el que s'ensenya és història de la filosofia. No t'ensenyen a filosofar, que és el que haurien de fer.
Exacte.
Però amb un educador que te sàpiga explicar i fer veure què hi ha darrere d'una determinada cosa, això t'excita la curiositat i, a més, t'augmenta. Jo crec que això és molt important.
Mira, això precisament, la intel·ligència artificial almenys no condiciona. T'aporta tota la informació i no te vol, almenys per ara, no te pretén condicionar si cap a la dreta o cap a l'esquerra, si has de pensar això o has de pensar una altra cosa.
Clar, però a mi això em sembla extremadament perillós perquè qui filtra? Saps què vull dir? És a dir, per exemple, ara es diu molt que Google va camí de ja no donar-te, diguem-ne, els enllaços, sinó que no facis clics. Tu, per exemple, posaràs, no sé, m'ho invento, l'església de Sant Esteve d'Olot, i et farà allà, ja et donarà la descripció bona i feta, de manera que tu ja no t'hauràs ni d'esforçar a clicar.
El primer que et sortirà serà la Sagrada Família de Barcelona.
En qualsevol cas, ja he posat un exemple molt tonto, però no ho sé, jo què sé... Medi Ambient a Barcelona, per dir alguna cosa, no? Clar, jo aquella informació, si me l'agafa de llocs i no em diu d'on surt...
Surt de l'algoritme, que l'algoritme...
Clar, jo me l'he de creure.
Sí. És que la capacitat crítica fa que tu tinguis elements per saber més o menys d'on ve aquella informació, si és factible, i la capacitat crítica, sobretot, relacionar aspectes.
Però s'aprèn aquesta capacitat crítica, diguem-ne.
Bueno, i la vida també t'ajuda molt,
La vida. Hi ha molta part d'aquesta informació que no és veritat, és falsa, Vull dir, jo he arribat a fer preguntes, per exemple, preguntes de temes que jo tinc una mica d'expertesa i coneixement, faig preguntes i no respon bé, respon amb respostes que no són correctes. Aleshores, aquesta màquina, si no sap les respostes, se l'inventa, o sigui que creativitat en té, això sí.
Bueno, per tant, tots estem d'acord que s'ha de crear l'assignatura de llegir el diari, però adaptada avui.
I s'ha de posar límits a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial i posar-hi més transparència, crec que seria una conclusió.
No sé si heu vist, amb això de la intel·ligència artificial, em va aparèixer per les xarxes l'altre dia una fotografia d'un que feia l'anàlisi de diferents anuncis. I hi ha una tanca d'aquestes que tapa tot un edifici amb obres, a no sé on, i li reprodueix la interfaç que fa servir normalment l'OpenAI, aquest que tu entres a les preguntes, i li diu: "Hola, OpenAI, acaba aquest edifici, sisplau." I el deixa. Hosti, ho vaig trobar fantàstic, perquè, esclar, finalment és un edifici amb obres i per més que hi posis intel·ligència artificial, haurà d'enfilar-se el senyor del casco allà dalt i fer el que calgui fer per acabar l'edifici. Però, esclar, com que estem tan acostumats a agafar la intel·ligència artificial i passar-li un text i dir, aviam, acaba-me'l, poleixa-me'l i demés i aquestes coses, o sigui, entenc. O sigui, l'anunci és fantàstic, perquè d'alguna manera et posa durant el dia a dir, hòstia, aquesta gent, sabem fer edificis, saps? Sabem anar més enllà de la intel·ligència artificial.
Potser dolent, Pep. Imagina quan hi havia la Sagrada Família de les dues torres, li haguéssim dit, acaba l'edifici. Tu creus que l'acabaria com estem acabant ara?
Si hagués tingut intel·ligència artificial, ho hagués deixat com estava. Intel·ligència artificial i natural, perquè ara estem fent
probablement molta originalitat que s'ha anat afegint no hi seria.
L'altre dia algú m'explicava, d'una entitat esportiva, m'explicava que havien de fer uns quadrants determinats d'equips i no hi havia manera d'en sortir-se'n perquè tenien un problema. Li van demanar l'intel·ligència artificial i, escolta, els hi va resoldre al minut.
Sí, home, clar, això.
Sí, els hi va resoldre i, a més, els hi va donar l'opció de com podrien ser tots més productius. Que imagina't, i mira que portaven hores trencant-s'hi el cap. Mireu, un exemple de que l'ús de la tecnologia, diguem-ne, si cau en males mans pot comportar problemes, és aquesta notícia. Jutgen una trentena de persones per reenviar un vídeo sexual per WhatsApp a Astúries. La majoria d'acusats han acabat reconeguent els fets i han aconseguit una reducció de la pena que els permetrà evitar la presó. Aquesta és una notícia que no deixa de ser un exemple del mal ús que podem fer en determinats moments de les eines tecnològiques. En som prou conscients, tots plegats, del perill que tenim entre mans quan tenim determinades eines i quan ens arriben determinats continguts? És a dir, perquè una cosa que bueno, una fotografia, un vídeo... És igual, qualsevol cosa, quan nosaltres l'estem difonent, l'estem posant a la palestra. No? És com aquell que viu en un bloc d'edificis molt alt que hi ha molts veïns i posa la fotografia al balcó, diguem-ne, no? Però molt més magnificat, Gisela.
Exactament. No som conscients dels problemes que pot comportar doncs, totes aquestes xarxes socials. Aquí estàvem una mica comentant, no?, que faltava aquesta educació tecnològica, aquesta educació digital, i que tothom sapigués una mica les conseqüències, no?, aquesta l'educació que hem de tenir, no?, perquè s'ha de respectar, o sigui, la consciència de respectar les altres persones, o sigui, no podem enviar un vídeo o una imatge així per la lleugera. Vull dir, hi ha d'haver com una ètica, una responsabilitat de cadascú, no? I també, doncs, això, saber una mica el que ha passat aquí, doncs, que hi ha una normativa, no? Aquí ha posat una mica, doncs, amb la quantitat de persones, doncs, el toque, no? És aquest, doncs, mira, ha passat això. Ara molta gent ja sabrà, doncs, tindrà com, mira, doncs, no vull que em passi, no? Perquè es veuen tothom així tapat, doncs, no vull que em passi, per tant, ja no ho faré. Això haurà conscienciat, en aquest cas, a que molta gent ja no ho faci.
Aquí hi ha una cosa molt important, és a dir, si tinguéssim capacitat crítica, potser entendríem que allà on acaba la nostra llibertat comença la dels altres, i per tant hi ha aspectes que no s'han de franquejar. No? Llavors, això, probablement la consciència seria més positiva en el sentit d'haver-la assumir per aquest sentiment crític. En aquí la consciència s'assumeix perquè ja t'han fotut un cop de pal.
Sí. Exacte.
Per tant, què ens interessa més? Una societat que sigui capaç de un mateix de reflexionar o que actuï a base de cops de pal? I això crec que és molt important. O sigui... I llavors una altra cosa que deies, que no sé qui ho deia, que fins i tot amb això de l'esport et pot dir que som més productius. A mi m'interessarà més la intel·ligència artificial quan, en vez de dir-me com puc ser més productiu, em pugui dir com puc ser més feliç. No? I això és un aspecte més humà. No? Aquests aspectes humans, en aquests moments, a la intel·ligència artificial, jo crec que no hi són. Es busca més el morbo, el ser productiu, els temes econòmics.
Sí. Doncs mira, no, eh? Jo l'altre dia vaig estar buscant com quines activitats podria fer, jo què sé, llista d'activitats que es poguessin fer a l'aire lliure, coses així, vull dir que no per ser productiu, no, sinó per passar rato, no? Per estar més bé. No sempre es busquen com temes de productiu.
Hi ha un llibre molt recent que diu 365 maneres de fer esport a l'aire lliure. Sí. Bueno, per tant, ni que... Ni que hagin copiat. No, està molt bé. Sí. Deixa el sedentarisme i busca el contacte amb la naturalesa, que és un aspecte de salut, en l'aspecte que fas exercici, i a més l'aspecte que té està a l'aire lliure.
Anava a dir que abans, que de fet aquesta captura que acabem de veure, i aquells que ens escolten a través de la ràdio, insistim que és aquesta de que han jutjat una trentena de persones per reenviar un vídeo sexual per WhatsApp a Astúries, podria ser, diguem-ne, la classe 1 d'aquesta signatura que estàvem ara reclamant, no? de com crear esperit crític i de com utilitzar malament la xarxa, és a dir, les conseqüències de, no, Pep?
Saps què et diria el meu professor? Em sembla, perquè és clar, ja el pobre home ja cria malves fa molts anys. Però... el primer que et diria és, això és una notícia de fa, o sigui, és del 2010, fa 14 anys, o sigui, per què facis la malifeta que facis, per què has d'esperar 14 anys que algú et jutgi? Comencem per aquí. És una notícia que passa, o sigui, ningú ha fet el titular dient 14 anys més tard que castiguen o jutgen...
En un moment en què hi havia tot un buit, amb això, també ho hem de dir,
Clar, però bueno, d'acord que és, això ja és el primer que et xoca, de dir, bueno, i per tant hauríem d'ensenyar als nois i noies que estan llegint això, primer això, que en aquest país tenim una justícia com la que tenim. I no entrarem més de detalls perquè requeriria uns quants programes al tema, no? Però bueno, aquest ja és el primer. Després fixa't que tothom es tapa. Per què s'estan tapant? Quan ells precisament se'ls està acusant d'haver difós unes imatges i en canvi ells són ben conscients, o sigui, al cap de tot aquest periple han descobert que s'estan tapant, o sigui, que és important quan, com transmetem la nostra imatge i, per tant, com som nosaltres amos de la nostra pròpia imatge, no? I per últim cas, una cosa que a mi sempre, abans quan parlàveu de la intel·ligència artificial, potser si la intel·ligència artificial fos molt intel·ligent, el que et diria quan li preguntessis qualsevol cosa, diu, apaga. apaga i vámonos, com si diguéssim, bueno, deixa't estar de mirar.
No hi havia negoci, no hi havia negoci.
I vés-te'n a córrer per la muntanya, com deia la Gisela, no? Que em donarà tot l'aire i tal. Però bé, no, el que és també interessant és saber quina importància donem nosaltres. O sigui, el fet de que una cosa surti amb una xarxa social, sigui TikTok, sigui Leaks, sigui el Facebook o el que sigui, el fet és relativament poc important, poc transcendent. El que és important és la importància que tu hi dones. Si tu dones importància als grafitis que hi ha en el lavabo de la facultat de dret, de no sé on, doncs clar, en el fons jo penso que el Twitter d'abans, Leaks, que en diuen ara, és una mica com la paret del vàter, no? Vull dir que, clar, allà qualsevol posa qualsevol xorrada.
Jo tinc un amic que diu que, bueno, que és un bar de borratxos a les 3 de la matinada.
Sí, doncs és el mateix.
Gisela.
A veure, jo crec que hi ha d'haver unes lleis i unes normatives digitals que han de ser, que aquestes lleis s'estan creant a poc, que es van creant, però que moltes vegades doncs, no es tenen en compte encara, no? I que a mesura que vagin passant més coses com aquestes, no? Que vagin sortint notícies com aquestes o situacions com aquestes, sí que la gent anirà sent conscient una mica de la gravetat que suposa doncs, enviar fotografies, vídeos o material d'altres persones. Mm.
No sé, jo veig la notícia aquesta i tu ets periodista i tal, però jo veient el text i la fotografia, no, baixa-me, sisplau. Jo llegiria, reenviar un vídeo sexual per WhatsApp fa que t'hagis d'avergonyir. No? Aquest jo crec que és el missatge que intenten donar aquí. Crec que és molt positiu.
Home,
aquesta notícia.
Si agafem la fotografia, certament seria, diguem-ne, allò que diuen en castellà, una moraleja per explicar als nois i noies, no? Perquè aquesta és una bona captura per portar un dia a l'aula, tenint en compte que els nens i nenes tenen aquesta eina tan perillosa com és el WhatsApp, i quantes vegades no s'ha dit que amb un company de classe li ha passat no sé què o no sé quantos i allò ha circulat entre els companys, no?
Sí, no. És evident que s'ha de, o sigui, s'ha de fer entendre que... Però això és un concepte que va més enllà de l'eina que faci servir, o sigui, la privacitat...
Una qüestió d'ètica.
Clar, la privacitat és una ètica, és allò de dir, escolta, jo em puc enterar per les xarxes socials o perquè s'ha deixat la finestra oberta de casa de la Gisela, per exemple, i bueno, la Gisela té un comportament determinat, però no tinc cap dret a anar-lo a explicar, ni perquè l'he vist a la xarxa, ni perquè he vist que s'ha deixat, que no ha corregut la cortina. Vull dir, no sé, saps què vull dir? Cada un té un espai seu, privat, que li correspon i del qual n'és amo.
El que passa és que llavors aquí, Pep, també, una cosa és que enganxem a la Gisela dutxant-se, diguem-ne, i perquè s'ha deixat la finestra oberta, però...
I que es produeixi morbo veure-la...
Però quan és la persona la que s'autoexposa, diguem-ne, tant...
Què
passa llavors?
És que el primer responsable de la privacitat ets tu mateix. O sigui, entenc que el més interessant en aquest cas, si a la Gisela li molesta que se la vegi amb ella amb una certa pràctica determinada, és que corri la cortina, naturalment.
Bueno, doncs fas culpar la víctima, tampoc.
No, però sí. No, però...
Bueno, això és... Puc explicar una anècdota d'ahir al vespre. Ahir al vespre vaig anar a un lloc públic...
S'ha de respectar.
...que té a veure amb l'hostaleria. És un lloc de l'Empordà, molt espajat, tal, i vaig haver d'anar al lavabo, no? I el lavabo era un habitatge al costat, no? I bueno, jo allò pas de pressa, em deixes la porta oberta i tot plegat i així, i quan surto, te'n van dir l'altra vegada, tanca la porta, que es veia la llum i tot plegat.
Tot l'Empordà ha vist que estava...
No, i els quatre que hi havia allà van veure què estava fent, no? I suposo que els podia molestar, però a més jo vaig fer el primo, no? Que en aquest cas
jo crec que... Bueno, la seva gràcia.
Una mica com que si veiéssim com es dutxella, segurament no hauria tancat la finestra i jo no vaig tancar la porta.
Exactament, vull dir, hi ha moltes accions a fer. Podrien haver agafat una càmera i començar a filmar, per exemple. Posats amb l'exemple. Aleshores, doncs, clar, hi ha moltes formes de... I aquí entra una mica la part d'ètica, no? Que crec que és fonamental aquesta ètica i aquesta, doncs, pensar que el que no voldries per tu, no vulguis per ningú.
Confio que ningú gravés ahir.
No sé, ho veurem al TikTok en tot cas.
Les xarxes el que sí que han fet és una mica difuminar aquests espais de privacitat personals, individuals o col·lectius, o és igual, vull dir, ara nosaltres quatre estem aquí amb una situació d'una certa intimitat, que, bueno, perquè la tenim aquí, controlada, amb un programa que sortirà, i a més, clar, seria diferent si això tingués una difusió mundial, no? Vull dir que...
O allò de surt a fora, que ja veuràs què passa.
No, vull dir que hi ha tota una sèrie de, hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de educar i donar a conèixer des de la pròpia, és el teu propi, la teva pròpia manera de fer. Jo soc una persona, per exemple, a mi no em fa res que, o sigui, jo, diguem-ne, hi ha gent que som nudistes, que podem anar a una platja nudista tranquil·lament, i hi ha altra gent que no hi voldran anar. Doncs, bueno, entra dintre la meva privacitat. Ara, entenc que una platja nudista també té les seves regles. Clar. I clar, tampoc vas allà a fer exhibició, sinó que vas simplement a banyar-te, no?
Arrel del que dius tu, i per casualitat estic llegint diversos llibres al mateix temps.
Com? Tens molt de temps, Bertran.
Ara tinc molt de temps, ara soc feliç i llegeixo molt. I el recomanaria el llibre del Josep Maria Esquirol, L'educació de l'ànima, em sembla, i La manera de viure. Que per tot el... Si escolten aquest programa i es posen a llegir aquest llibre, els hi serà molt útil.
Marxem de cap de setmana?
Molt bé.
Sí, sí, toca.
Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada. Gràcies per la vostra fidelitat i ens veiem després de l'estiu.
Fantàstic.
Disfruteu molt, eh?
Igualment.
Gisela Vaquero, gràcies. Pep Fargas, gràcies també. Bartomeu Compte, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Bon cap de setmana a tothom. Dilluns i tornem des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Gràcies.